Bona tarda, són les dues, en marxa l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Sabadell acull des de fa 26 anys un torneig que cada cop va a més. Ara com ara ja és el tercer torneig per dotació econòmica de tot el tennis de casa nostra i un cop a l'any ens porta aquí a Sabadell, a la ciutat, a veure desfilar per aquestes instal·lacions a les quals ens trobem ara mateix en directe aquí a Ràdio Sabadell. Segurament les raquetes aquelles que d'aquí a uns quants anys podrem veure en el panorama internacional, per què no en els grans slam, per qui van passar, per exemple, en el seu dia Joao Sousa, Alberto Ramos, per posar algun exemple, i en certa manera van competir primer a l'Open BBVA a ciutat de Sabadell, donant-li aquell prestigi que al llarg de 26 anys s'ha guanyat a pols al Club Tenis Sabadell, que és l'entitat que organitza aquest torneig. Avui no som a l'estudi de Ràdio Sabadell, avui hem vingut a les instal·lacions del Tenis Sabadell per viure des de dins, podríem dir, aquesta 26a edició del torneig. Per exemple, al meu davant tenim a la pista número 3 el noruec Víctor Durasovic, que està jugant davant d'Álvaro López San Martín. De moment l'espanyol guanya 6-4 el primer set i perd el segon per 1-2. Tenim també en marxa a la pista central, de seguida la visitarem amb el Marc Pijuan, el representant del Club Tenis Sabadell, el Javier Barranco, que juga davant del Carlos López Montagut. De moment, el primer set l'ha perdut per 6-4, en marxa tot just els primers punts del segon set. Per tant, avui li posem cara als tenistes del futur. També xerrem una estona amb els responsables d'aquest torneig ITF i al cap i a la fi parlem una miqueta d'aquesta entitat que acull durant tota la setmana fins diumenge aquest torneig Open BBVA Ciutat de Sabadell. Poseu-vos còmodes, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, com és habitual, des de l'estudi del Toni González, aquí al Tenis Sabadell tenim el Roger Benet, la Rocío García, amb l'ajuda també dels nostres estudiants en pràctiques, Carlos Rodríguez, Susana Molina, i també tenim el Víctor Villar. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem l'Open BBVA Ciutat de Sabadell, que centrarà el nostre programa avui, com a mínim l'inici al Tenis Sabadell, però també tindrem d'altres protagonistes. Carlos Cobo, jugador del Centre d'Esports, atenció perquè el Pau Vituri ens ha preparat també un informe amb un titular ben destacat, ben sucós, pitjor inici de tota la història del Sabadell a casa, a la nova Creu Alta. Tindrem també per aquí el reelegit president del Club Esportiu Mercantil Jordi Graner i també una miqueta de natació artística amb l'Emma García.
I fora de l'hotel?
Luka Modric i la brasilera Marta han guanyat el premi The Best com a millors jugadors de la passada temporada. Cristiano Ronaldo i Mohamed Salah han acompanyat el croat al podi. L'egípcia més s'ha endut el guardó Puskas, el millor gol de l'any. David López segueix sent baixa a l'Espanyol de cara al compromís d'avui, d'aquest vespre, a les 8, contra l'Eibar a casa, amb el qual s'enceta la sisena jornada a primera divisió. Una hora més tard, la Real rebrà el Rayo, mentre l'últim partit del dia és l'Atlético de Madrid-Huesca a les 10. I la selecció espanyola de bàsquet femení disputa avui el tercer i últim partit de la Lligueta de la Copa del Món que s'està celebrant a Tenerife. L'equip de Lucas Mondelo s'enfronta a les 9 a Bèlgica després d'haver guanyat els dos partits jugats fins ara, l'últim 78-53 contra Puerto Rico. Una victòria garanteix avui al combinat estatal l'accés directe a quarts de final.
I a les xarxes socials.
La fotografia publicada pel Club Natació Sabadell. Ja el tenim aquí. Benvingut al club Duncan Linde. El boia nord-americà de l'Estalpul ja és a la ciutat i podrà competir a la prèvia de la Champions que acull Can Llong de divendres a diumenge. Demà en parlarem aquí en directe a l'Hotel Suís.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exarlequinat Diego Carrillo, que bufa avui 36 espelmes.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Directe a Ràdio Sabadell, aquí a les instal·lacions del Club Tenis Sabadell. Connectem d'entrada amb la pista principal. Tenim allà el Marc Pijuan. Marc, què tal, com estàs? Bona tarda. No podem connectar amb el Marc Pijuan. Com dèiem, a la pista principal s'està jugant el partit entre Javier Barranco i Carlos López Montagut. 6-4 el primer set l'ha perdut el tenista del Club Tenis Sabadell. El segon l'està perdent ara mateix per 2-0 a la pista principal del Club de Tenis Sabadell. Un torneig Open BBVA Ciutat de Sabadell que es du a terme des de fa uns dies aquí a Sabadell, amb la prèvia des de dissabte. Ahir ja va arrencar el quadre principal, el quadre final, i avui, com diem, hem fet aquesta visita als de Ràdio Sabadell, als de l'Hotel Suís, a viure in situ aquest torneig futur, aquest ITF, amb segurament les raquetes que en el futur donaran ni molt de parlar. Ara sí, Marc Pijuan, estàs per aquí? Doncs no podem parlar amb el Marc Pijuan. El que farem serà demanar al Marc que vingui cap aquí. Volíem saber una miqueta com estava anant aquest debut d'una de les raquetes que dona de parlar aquí a Sabadell, perquè és representant del Club Tenis Sabadell, és el Javier Barranco, i com deia, és un dels favorits, és el cap de sèrie número 5 concretament d'aquest torneig Ciutat de Sabadell que es du a terme a la ciutat des de fa uns dies. El Marc Pijuan estava seguint l'evolució. De fet, Barranco havia començat amb bon peu aquest campionat, però en canvi doncs no hem pogut explicar-vos bones notícies de moment, perquè ha perdut el primer set per 6-4. Un torneig que està apropant aquí a les instal·lacions del tenis Sabadell, a tocar del Parc Catalunya. Com sabeu, molta gent del món del tenis, però també molta gent del món de l'esport de la ciutat. Al davant nostre, com diem, les diferents pistes s'estan duent a terme els diferents partits, i ara sí, canviem de micròfon i a veure si no ens juga una mala passada la tecnologia amb el Marc Pijuan, que el teníem seguint l'evolució. Marc, ara sí, bona tarda.
Bona tarda, Adri.
L'evolució del Javier Barranco, del tenista del Club Tenis Sabadell, de moment no són bones notícies, oi?
No, de moment males notícies. De fet, l'ambient aquí entre la club passi.
Recuperem aquesta connexió. El que farem serà, per acabar de que la tecnologia no ens faci una mala passada, anirem a publicitat d'entrada i de seguida us expliquem què tal aquest Open BBVA Ciutat de Sabadell de tenis. Recuperem aquest so amb la qualitat que mereix l'audiència i de seguida, com diem, la connexió amb la pista principal d'aquest tenis Sabadell, amb aquest Open BBVA que s'està duent a terme aquí al tenis Sabadell.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda, aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell, amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions compta expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esport.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís a Ràdio Sabadell, un pèl accidentat, aquest inici de programa. Connectem ara sí amb el so de qualitat del micròfon autònom de Ràdio Sabadell amb el Marc Pijoan. Ens ha fet una mala passada. Marc, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Adri? Bona tarda. Sembla que intentem, la cosa soni millor. Jo estic a uns 10 metres teus, no gaire lluny, més a prop de la pista central que no pas tu, que, com bé deies, disputa ara mateix el partit el jugador del club, el Javier Barranco, que sabia cert que quan hem connectat la primera vegada les coses no anaven gaire bé. Hi ha hagut un petit canvi, Javier Barranco ha pogut remuntar un 0-2 en contra, per tant ara mateix el segon set que van empat a 2, un 2-0 que ha aixecat Javier Barranco, ha d'aixecar ara sí, com tu deies abans, el primer set. Per tant, encara té feina per endavant el jugador andalús del club tenis Sabadell, un dels favorits a aquest torneig i del qual n'estarem pendent al llarg del programa, a veure si tenim sort de poder fins i tot parlar amb ell una estoneta, i esperem que sigui per explicar una victòria seva, Adri.
Tant de bo, de fet, que no puguem parlar amb ell, perquè això significaria que ha forçat el tercer set, que s'ha allargat la cosa i que al final ha acabat remuntant aquest partit. És la gran esperança segurament del conjunt del club anfitrió, del club tenis Sabadell. Tu vas ser aquí, Marc, a l'inici de tot plegat, que va ser la presentació d'aquest 26è Open BBVA de tenis Ciutat de Sabadell, i ja es parlava molt d'aquest nom, del de Javier Barranco, que, com dèiem, després d'uns quants anys aquí al final tenim una vintena de nacionalitats representats aquí en el torneig, gent que ve des de la Índia, des de la Xina, des de l'Argentina, el Japó, Rússia, etc. Davant meu, com dèiem, tenim per exemple un tenista noruec, i dins d'aquest panorama internacional de gent, de promeses que venen a disputar aquest torneig, doncs en Barranco és una de les grans esperances, i com dèiem abans, al cap de sèrie número 5, per tant, amb opcions reals de poder fer alguna cosa gran.
Sí, entre tu i jo, la sensació que hi havia en el club és que és la gran esperança, de fa anys que potser no tenien un tenista que pogués optar a guanyar aquest futur que organitzen ells. En Javier Barranco aquest any ja n'ha guanyat fins a 4 tornejos d'aquesta categoria, per tant, no és només el rànquing que arribi com a cinquè millor cap de sèrie, sinó també que les possibilitats hi són. Ara, el que sí que ha de fer, òbviament, és guanyar el seu partit. De fet, l'altre dia amb l'August Serra, el president de l'entitat, doncs ja deia el seu nom. En Jordi Morral, el director del torneig, també ens en feia referència, ens explicava que tenien moltes i moltes esperances posades en aquest jugador andalús. Per tant, vaja, totes les condicions per poder endur-se aquest torneig les té. Ara falta que ell, doncs, hi posi el més important, que és el joc, i després, òbviament, guanyar els partits. El cert és que, de moment, aquest segon set l'està remuntant a poc a poc, ara mateix 15-40 en el cinquè joc del punt. Per tant, vaja, sembla que la cosa s'encamina una miqueta, si més no, en poder endur-nos a aquest segon set i igualar el partit a un set cadascun jugadors. L'altre jugador és Carlos López, un jugador que avui certament està fent un gran partit, perquè en certs moments ha desesperat fins i tot a Javier Barranco. Però vaja, de moment, Adri, bones notícies. Semblava que la cosa es torçava molt. De fet, ens hem creuat aquí amb l'Albert Codina, d'aquí del club, i ens ha girat així la cara, com volem dir. La cosa no funciona gaire bé. Ara segur que si li preguntéssim, una miqueta més contents de com està la cosa en aquesta pista central d'aquí del Club Tenis Sabadell.
Doncs mira, si et sembla, avisa'ns a l'Albert Codina, perquè la veritat és que és la gran referència ara mateix per la gent d'aquí de casa, i sobretot també, doncs, a nivell tenístic, doncs, és el partit de la pista principal i és el que està congregant més gent ara mateix a les instal·lacions del Club Tenis Sabadell en aquest Open BBVA. Com comentava el Marc Pijoan, doncs tenia encarrilat ja aquest cinquè punt, l'ha guanyat, i per tant sembla que remunta el Javier Barranco en aquest partit davant del Carlos López en Montagut. El programa d'avui el farem des d'aquí, parlant de tenis també del Centre d'Esport Sabadell, també parlarem per exemple del Club Esportiu Mercantil d'aquí una estona. Per cert, parlàvem també del partit que teníem just al davant entre Álvaro López San Martín i Víctor Durasovic. Ara mateix guanya el noruec el segon set per 3-2, després d'haver perdut el primer, haver guanyat el primer Álvaro López San Martín per 4-6. I tenim per aquí l'Albert Codina, tenim per aquí el director del tenis Sabadell. Albert, què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Estaves aquí veient el partit del Javier, que la veritat ens ha fet patir, ara ho dèiem amb el Marc Pijuan, és tot un inici
cara,
així.
Ara ens fa patir, sí, estava per davant el marcador, però bueno, un partit dur, molt, molt competit i perdut el primer set, però bueno, ara està per davant 3-2, esperem que pugui anar al tercer set.
Un Open BBVA, al marge del que faci el tenista d'aquí del Club Tenis Sabadell, el Javier Barranco, que té ja 26 edicions. L'any passat bufàvem les espelmes d'un número rodó, d'un quart de segle. Aquesta edició del número 26, gairebé anem superant-nos mica en mica, no? L'evolució que ha tingut el torneig i la importància que té el tenis català a aquest ciutat de Sabadell, potser resumeix amb que és el tercer ni que sigui per dotació econòmica de tot Catalunya.
Sí, de fet, cada cop és més complicat, no només per tema de mantenir els patrocinadors en una època difícil, que els hi hem d'agrair a tots que segueixin doncs, a donar el suport, a part de BBVA, tenien Fundació Remar, Mavisa, el mateix ajuntament que ens col·labora, però sobretot que a més la Federació Internacional cada cop fica condicions més complicades per l'hostatge dels jugadors, per poder reservar uns espais concrets, llavors bueno, poder fer cada any una nova edició és una satisfacció. A més, jo crec que una associació, un club com nosaltres, una associació esportiva sense ànim de lucre, ha de fomentar aquest tipus de tornejos i poder fer que els aficionats al tennis puguin veure tennis de primer nivell aquí a la ciutat de Sabadell.
Un torneig que històricament s'ha caracteritzat per portar la raqueta més joves, les joves promeses, però que a la presentació ens deia cada cop hi ha un perfil de jugador un pèl més veterà. No sé si perquè està més consolidat el torneig, si perquè els jugadors allarguen més la seva carrera o si per les dues coses.
Bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha el perfil del jugador jove, que és una promesa del tennis i que per això en diuen futur, és aquest torneig i que es vol potenciar en aquest sentit de que venen aquí doncs, per fer el salt al primer nivell. De fet, per dir que estem parlant de la pista central, hi ha un jugador de 20 i un altre de 18 anys, vull dir que són molt joves tots dos i els podríem veure d'aquí poc als primers jocs del rànquing. Llavors hi ha un altre tipus de jugadors més consolidat doncs, que va fent el circuit doncs, bueno, també per una miqueta perquè són professionals i ja no amb aquestes aspiracions tan clares, perquè ja si amb una edat de 26-27 anys doncs potser venen més a arribar a les darreres rondes, però sense aspiracions de poder ser números 1 del món en un futur pròxim, no? Vull dir que coexisteixen les dos tipus de jugador.
Sí, la gent es pregunta, estem parlant d'un torneig internacional, però clar, dèiem abans que aquí hi ha gent des del Japó, Eslovàquia, Xina, Rússia, Ucraïna, Equador, Colòmbia, o sigui que al final és una cita que no només té importància en el món del tennis, sinó que m'imagino que per la ciutat, per la pròpia entitat, evidentment, poder acollir a tennistes de tot arreu...
Sí, per nosaltres això és una satisfacció, que hi vingui gent de tants països diferents i que, bueno, que d'alguna manera contribuïm a ficar també Sabadell al mapa tenístic mundial. Llavors, bueno, és un campionat que porta moltes edicions, la gent s'hi sent còmoda pels serveis que dona la ciutat, per la proximitat també a Barcelona i per les instal·lacions del club, i és un campionat que la gent hi ve molt a gust. Els jugadors ens comenten que és dels aquells tornejos que intenten doncs, poder-lo reservar dintre el seu calendari per poder assistir aquí a Sabadell.
Pel tenis Sabadell, com a organitzador, com a anfitrió de la cita, què suposa organitzar un futurer com aquest des d'inversió fins a temps, recursos humans? Gairebé és la cita de l'any, no?
Sí, és complicat. Nosaltres comencem a treballar pocs mesos després de la finalització d'un torneig, ja comencem a treballar per l'altre, començant per intentar doncs, poder seguir comptant amb els patrocinadors. Per poder-ho fer, fem un esforç important de difusió del torneig per tota la ciutat, perquè no volem que sigui un torneig del club, volem que sigui un torneig de la ciutat de Sabadell. Per això té l'entrada gratuïta, lliure per tothom, en tots els partits. Es veu un ambient important de gent que ve a veure aquí partits de tennis. I bé, i mica a mica doncs, anar cuidant tots aquests detallets, els hotels, els trasllats, totes les coses que configuren un torneig d'aquestes característiques, i que a mica doncs, el vas fent i que després és una setmana, no hi ha temps a rectificacions, però llavors ja va tot molt ràpid.
Avui tenim una bona mostra aquí al davant nostre, mentre sentim de fons fins i tot el típic crit de mentre estan jugant. A nivell de públic, la gent que ve és més aviat curiosos de la ciutat, que volen tastar per primera vegada el que és el tennis, és gent especialista del tennis que ve de fora, és una barreja, quan arriba el cap de setmana hi ha més o...
És una barreja, evidentment el cap de setmana hi ha més gent i és una barreja, i nosaltres també és una miqueta una llàstima, sabem que també són horaris complicats i tal, però vull dir que és un tennis de primer nivell i que i trobem també segons com a faltar una miqueta més de gent, de públic de la ciutat. Ja hi ha molta gent que puja a veure partits, però bueno, vull dir, ens agrada que les portes estan obertes justament perquè pugui la gent vindre a veure tennis i també a conèixer les nostres instal·lacions.
Estàvem parlant del tennis Sabadell. En línies generals a la ciutat, teniu una idea de quin és l'impacte que genera l'Open BBVA a la ciutat? Ho dic perquè la ciutat també, en certa manera, se'l fa seu. El mateix nom del torneig és Open BBVA Ciutat de Sabadell.
Sí, bueno, compteu que hi ha més de 100 jugadors, més de 80 acompanyants de tots els països, vull dir que són gent que necessita hospedatge, que necessita els molts aquí es queden a dinar, però després els vespres van a restaurants de la ciutat. Vol dir que, bueno, que jo crec que l'impacte per la ciutat és positiu.
Et pregunto també pel públic, perquè això és una de les coses que més em va sobtar en el seu moment, en la presentació, que parlàveu del tema de les apostes i que aquí molta gent posava molts ulls aquí al públic que venia, perquè és un fenomen curiós, no sé si me'l pots explicar, sobretot en aquest tipus de campionats, gent que ve a apostar amb el que s'anomenen apostes segures perquè van uns segons avançats respecte al que
correcte.
És el...
Sí, sí. Bueno, això passa en altres esports, en bàsquet i en molts esports com aquest. Nosaltres el que realment fem és que la Federació Internacional prohibeix aquest tipus d'apostes i, per tant, doncs, bueno, tenim guardes de seguretat i els mateixos organitzadors del torneig i els àrbitres de l'ITF doncs, són els que ens avisen si hi ha alguns casos d'aquests. Bueno, els jugadors el que fan és intentar preapostar abans que acabi el punt que el guanyarà un jugador i en l'impàs aquest de que l'àrbit pugui haver apretat el seu, això, la PDA perquè surti l'aposta, si ells han pogut fer-ho abans, doncs llavors aquest tipus d'apostes a curt doncs són les que nosaltres intentem evitar perquè hem de complir la normativa de la PDA que ens diu, de la Federació Internacional, que diu que s'ha de jugar amb unes boles concretes o que s'ha de fer uns requisits, i un d'ells és no permetre aquest tipus d'apostes. Doncs nosaltres seguim el reglament sense entrar si és més o menys just, perquè també podríem parlar de si les cases d'apostes haurien de prohibir aquestes apostes a curt i s'acabaria el problema. Sí, però sí. Quan tu vols fer un torneig, doncs et diuen les condicions del torneig i nosaltres les acatem i mirem que es compleixin.
Però és un fenomen nou, al final, perquè al final això fa 10 anys era impensable. Això sí. Es fa amb el mòbil ara perquè tothom té accés a la casa d'apostes en el moment i és una cursa de veure qui pitja abans el botó.
Exacte.
Si qui aposta o el jutge. I en aquest sentit és molt difícil de controlar, m'imagino, perquè clar, tu com estàs a sobre de la gent que té un mòbil a la mà, que avui dia és gairebé tothom tenim un mòbil a la mà.
Sí, llavors has d'apel·lar a la normativa de la Federació Internacional de Tennis, doncs, que prohibeix utilitzar el mòbil en llocs on hi hagi visió directa a les pistes. Però bueno, passa amb el bàsquet, passa, em comentava algun dels guardes de seguretat que tenim aquí, que havia també treballat amb algunes altres empreses de seguretat d'apostes, doncs que també via telèfon apostaven de si el proper triple el faria el LeBron James i els hi comunicaven que l'acaba de fer per fer la postada, doncs que el proper punt seria un triple de LeBron James. Vull dir que existeix en tots els esports i pràcticament a tot el món. Llavors, bueno, el que estan fent és que els organitzadors els fan corresponsables d'evitar que això, per un motiu també que és una aposta, com deia, segura, que vull dir que no és una aposta, doncs es pugui produir. Per tant, doncs fiquem els mitjans necessaris i bueno, no hem tingut massa problemes, hem tingut que cridar algunes atencions i ja està.
Un problema modern, podríem dir, i que no sé si tens la sensació que últimament s'està convertint una miqueta en una xacra en el món dels esports, ja no només per aquest tipus d'apostes, perquè en el món del futbol hem tingut multitud d'escàndols, hem tingut descensos d'equips que estaven immersos en casos de compres de partits, tot al voltant de les cases d'apostes, i al final és un fenomen que arrossega molta gent, però que també arrossega la part més negativa del món de l'esport, no?
Sí, la veritat és que a part d'aquesta part que és del públic, la que encara és de un grau superior sort de falta d'ètica és la que implica els propis esportistes, no? Que ja va contra els propis valors de l'esport. Però sí, darrerament només hem de veure que les cases aquestes apostes esponsoritzen equips de primer nivell, estan a tots els programes, els intermitjos, vull dir que formen part del dia a dia, vol dir que la generació de recursos deu ser enorme per poder mantenir tot això. Bueno, forma part de l'esport. Potser s'hauria d'anar limitant mica a mica. Me'n recordo fa uns anys, no podien haver-hi ni casinos a la vora de les grans ciutats i s'havien de ficar i ubicar fora de... I avui dia estan ubicats a les cases de tothom. Vull dir que és complicat el canvi que ha fet de cop.
Doncs no vull quedar-me només amb la part de les apostes. Estem parlant amb l'Albert Codina, amb el director del Tenis Sabadell. El que fem és entrar en matèria ara purament esportiva i d'aquest Open BBVA Ciutat de Sabadell. Minutets, mal comptats, i arribem al punt de 2:45 de la tarda, perquè clar, seria un pèl injust també parlar només d'apostes i ja està. Som en directe la gent de l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell, aquí a les instal·lacions del Club de Tenis Sabadell. Anem a entrar en matèria dels que són els favorits, els caps de sèrie. Tenim, per exemple, com dèiem abans, en Barranco, que és el cap de sèrie número 5, però tenim també, per exemple, en guany, l'Oriol Roca, l'Ulises Blanc, que és dels Estats Units, el Carlos Boluda Purkis, que és un jugador del qual parlàvem meravelles.
La seva època, sí.
També és veritat que a vegades, no sé si tens la sensació que es penja molt ràpid, allò de el nou Messi, el nou Rafa Nadal, i que això després és una càrrega per ells.
Sí, està clar. Sí, són jugadors que han guanyat tornejos importants, de les categories júniors, del màxim nivell, i llavors, bueno, sempre es creen expectatives. En un món amb el tenis, doncs, és un món tan competitiu, i clar, de promesa a realitat encara hi ha un camí llarg a recórrer. Però, bueno, són jugadors que s'han refet i que potser no han donat el que s'esperaven, però tenen un nivell extraordinari, i esperem poder gaudir, per exemple, el Carlos Boluda, que esperem veure molt bon tenis, perquè és un jugador que té el tenis a les seves venes.
Perquè, Albert, han passat Roberto Carballés, José Checa, Albert Ramos, Joao Sousa, dels 25 anys que portem de torneig, 26 amb el d'enguany, qui t'ha impressionat més, o quin tenista, quan el vas veure aquí, vas dir aquest arribarà?
Bueno, el Sousa era un jugador molt competitiu. De fet, al cap de res, normalment els jugadors que estan aquí poden arribar a tardar un parell d'anys a arribar al màxim nivell. El Joao Sousa, el portuguès, a l'any següent estava guanyant el Nadal. O sigui, va ser un jugador que quan estava aquí ràpidament va pujar molt ràpidament al rànquing. També igual va ser més conegut per nosaltres, va agafar també el Nadal en una època, doncs, que encara estava arrastrant una miqueta lesions, però bueno, va ser impactant que el veies 4 feia 6 mesos aquí, i després al cap de poc temps estava donant rèplica a potser el millor jugador del món, no? Llavors, en aquest sentit, potser va ser dels que, i sobretot pel tema del caràcter, un jugador molt guanyador, molt professional, amb tots els detalls, i vull dir que, bueno, però bueno, n'han hagut moltíssims de jugadors, ho veus, els que dius aquest jugador està cridat, està a dalt de tot.
El palmarès dels últims anys el tinc per aquí. Sergio Gutiérrez Ferrol va guanyar l'any passat, l'anterior Jaume Munar, Marc Giné el 2015. Si fem, no voldria dir la paraula aposta perquè quedarà una mica llit després d'haver explicat el que m'he explicat fins ara, però si ens l'hem de jugar ara mateix, què et diu el nas dels del 2018, de qui pot arribar, qui no, a guanyar?
Bueno, no sé com està anant a la pista central, però jo segueixo tenint confiança amb el Javier. Jo crec que ve de guanyar tornejos importants. Se li ha complicat una miqueta el partit al començament.
Mira, ha guanyat el segon set, 2-6. Per tant, perfecte, ha passat del 1-2 al 6-2, i ja està empatat a 7, a un set.
Doncs jo segueixo apostant pel Javier.
El de casa, eh?
Sí.
Doncs fins diumenge serà aquest torneig, aquest Open BBVA. Si la gent es vol animar, per cert, que abans dèiem el tema d'obrir el torneig a la ciutat i que els curiosos puguin venir, de 10 a 7 aproximadament hi ha partits aquí a les instal·lacions del Tenis Sabadell. Dissabte, si volem pensar ja en el tram final de torneig, semifinals des de 10:45.
Correcte.
I diumenge el plat fort, no? Podríem dir, a 11:15, que sí que aquest és el que congrega més gent, el que porta més ambient, no?
Correcte, la final, un sol partit, ja el fem a la pista central, i teòricament aquest any sembla que acompanyarà el temps. Per tant, doncs, esperem que sigui ben plenes les grades.
He començat dient-te si t'havia fet patir o no el Javier. Et deixo que acabis de patir tot el que queda de l'últim set. Gràcies, Albert.
Vinga, a vosaltres.
L'Albert Codina, que com diem és un dels responsables del Club Tenis Sabadell. Avui estem fent el programa des d'aquí, però tampoc volem obviar, per exemple, l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, que avui gaudeix d'un dia lliure, d'un dia per desconnectar després d'un nou pal dolorós. Com dèiem ahir, aquesta derrota 0-2 contra l'Ontinyent i amb la necessitat, en certa manera, de fer un altre cop la feina de fa 15 dies de guanyar fora de casa tot el que s'ha escapat aquí a la Nova Creu Alta, poder recuperar-ho fora, encara que sigui a Vila-real, una plaça complicada per fer-ho aquesta setmana. Són només 3 jornades, però com us dèiem ahir també, el balanç és molt pobre a casa, especialment a casa, un punt de nou possible i només un empat, dues derrotes, doncs han fet saltar totes les alarmes en aquest tram inicial de campionat al Centre d'Esports Sabadell. Per això avui hem tirat de hemeroteca, ho ha fet concretament el Pau Vituri, ha comparat aquest inici de campionat a casa no només amb els anteriors a la Nova Creu Alta, sinó que ha agafat directament tots els principis de Lliga a casa, fos a la Vella Creu Alta, fos a la Nova Creu Alta, i la conclusió és demolidora. És un informe amb la veu de la Núria García.
Números en mà, el Centre d'Esport Sabadell ha signat el seu pitjor inici a casa en els seus gairebé 115 anys d'història. El titular és contundent, però no hi ha cap precedent com el d'aquesta temporada. I això que les sensacions de joc no serien del tot dolentes. El Sabadell du un sol punt després d'empatar a 2 contra el Peralada, perdre per 0-1 contra el Barcelona B i per 0-2 contra l'Ontinyent. 2 gols a favor i 5 en contra, menys 3. Repassant tota la història arlequinada, no trobem cap cas com aquest a segona B, però sí n'hi ha 2 a segona divisió i, a més, de forma consecutiva. A la temporada 91-92, el Sabadell va començar amb un empat sense gols contra l'Avilés Industrial i després van venir les derrotes per 1-2 contra el Rayo i per 0-1 contra el Celta. És a dir, un gol a favor i 3 en contra, menys 2. Després de 6 jornades, el Sabadell era 17è i acabaria la temporada en 9a posició. Per cert, que en aquest cas, la primera victòria a la Nova Creu Alta no va arribar fins a la darrera jornada de la primera volta. I un any abans, el conjunt arlequinat havia començat exactament igual en els 3 primers partits a l'estadi. 2-3 contra el Lleida i 1-2 contra el Múrcia i empat a 2 contra el Rayo, 5 gols a favor i 7 en contra, menys 2. A la 5a jornada, el Sabadell era penúltim, com ara, però va acabar escalant fins a la 12a posició. La Nova Creu Alta és la gran assignatura pendent del Sabadell de Toni Saligrat, 5 victòries, 14 empats i 3 derrotes en 22 partits. Números que calen millorar si l'equip vol aspirar a estar a la part alta de la classificació.
I avui, com dèiem, l'equip descansa, demà s'inicia un nou cicle amb el punt àlgid diumenge a les 12 al Miniestadi de Vila-real, on tornarem a creuar-nos, entre d'altres, amb l'exentrenador del Centre d'Esports, en Miguel Álvarez. Vila-real ve Sabadell amb els dos equips, podríem dir que dinàmiques completament oposades, dues victòries groguetes en les dues últimes jornades. En canvi, el Sabadell, com dèiem, després d'haver perdut de forma dolorosa 0-2 contra l'Ontinyent en l'última jornada. Avui analitzem aquest duel, també les urgències que pot tenir ja el Sabadell, i això que estem a la jornada 5 de campionat, amb un home que és una de les novetats, o que ha estat una de les novetats en l'última alineació, en l'últim esquema, en l'última pissarra de Toni Saligrat. No és un altre que Carlos Cobo, l'andalús, que va sortir d'inici, que ha passat revista també al moment del Centre d'Esport Sabadell, i nosaltres ho comentem amb la Karen Madrid.
Carlos Cobo va jugar en les dues primeres jornades 43 minuts, 19 contra el Peralada i 24 a la Fuensanta de Conca. Els dos següents partits, però, el cordobès no va gaudir de cap minut malgrat entrar a la convocatòria contra el Barça B i l'Atlètic Balears. Tot fins diumenge, quan el lateral esquerrà va sortir d'inici i va disputar per primer cop els 90 minuts contra l'Ontinyent. Les sensacions en l'àmbit individual anaven per una banda.
Me he visto bien, la verdad, con cosas que mejorar, como siempre, pero bueno, por lo individual, bastante contento que estoy.
I a nivell col·lectiu, vist el 0-2 final, per un altre.
Quien vea el resultado 0-2, pero quien vea el partido ve cómo hemos dominado, hemos tenido nosotros las ocasiones claras, dos errores al final de los minutos del partido, pues bueno, no ha castigado eso, luego hemos tenido y no hemos metido, Y bueno, así es un poco el resumen del partido. Nosotros con balón y ellos han aprovechado la que han tenido.
Malgrat tot, l'andalús està convençut que la feina que estan fent és positiva i per això està convençut Carlos Cobo que tot és qüestió de guanyar un partit a la Nova Creu Alta i a partir d'aleshores enllaçar més victòries i anar cap amunt.
Nosotros también nos cuesta explicarnos porque no hacemos mal juego, llegamos por bandas, entramos por dentro, tiros, pero no quiere entrar. Pero yo estoy seguro que, bueno, que cuando cojamos un partido en casa, lo ganemos bien, ya va y la racha va a ser positiva. Ahora mismo estamos en ese punto de que nos cuesta más entrar, que nos cuesta meter, pero bueno, esperemos que cambie pronto.
I totes les portes de visitar el Villarreal B diumenge a les 12 al miniestadi. Cobo ha arribat a Sabadell cedit pel Real Madrid Castilla. Abans havia estat cedit en un altre filial, el del Valladolid. Per tant, coneix a la perfecció el que són les dinàmiques d'aquests equips i el seu perfil de jugador. Després de dues victòries seguides, els groguets arriben enratxats i el cordobès té clar que buscaran jugar amb la moral del Sabadell.
Yo creo que ellos van a salir los primeros minutos viendo los últimos resultados que venimos de perder en casa. Yo creo que van a salir fuertes los primeros minutos. Que no enchufa uno, que nos vengamos abajo, pero tenemos que jugar con eso, tenemos que saber que son jugadores jóvenes, yo los conozco, son jugadores jóvenes, que la mente es un poco abierta, que si no entran se desespera un poco y ahí es cuando tenemos que entrar nosotros en el partido, de aprovechar todo.
El potencial de l'equip que dirigeix l'exarlequinat Miguel Álvarez és innegable. L'únic triomf arlequinat fins ara, això sí, ha arribat justament fora de casa. L'equip sabadellenc és penúltim després de 5 partits, però Carlos Cobo demana tranquil·litat perquè assegura el jugador cedit pel Real Madrid és encara molt d'hora per posar-se nerviosos.
Paciencia, que estemos tranquilos, que estamos bien, que por dentro del grupo estamos fuertes, somos una familia y que no se desesperen, que venga cada domingo a vernos, a animarnos y que los resultados van a llegar.
Demana paciència i tranquil·litat, el que demanava Carlos Cobo, el jugador del Centre d'Esports Sabadell. Fem una aturada en el camí. Abans, això sí, malauradament us hem d'explicar que l'actualitat del Centre d'Esports també passa per una mala notícia, perquè ha mort l'abonada amb més fidelitat al conjunt arlequinat, la sòcia número 1 del Sabadell, Maria Rovira Soleil, ens va deixar ahir a l'edat de 96 anys i després de dècades i dècades renovant el seu carnet. Ja en els últims mesos el seu estat de salut havia anat a pitjor i l'última adéu serà d'aquí una estona a primera hora de la tarda al tanatori de la ciutat. Som en directe, els de Ràdio Sabadell, els de l'Hotel Suís, 6 minutets per sobre de 2:45 de la tarda des del Tennis Sabadell, en aquest Open BBVA Ciutat de Sabadell, la 26a edició que s'està duent a terme des de dissabte amb la prèvia, des d'ahir amb els primers partits del quadre final i fins diumenge aquí a tocar del Parc Catalunya a les instal·lacions del Club de Tennis Sabadell. Per cert, amb una última hora ha caigut eliminat el de millor rànquing, el número 1 en quant a caps de sèrie, Oriol Roca, a mans de Marcos Giraldi. Amb algun problema Oriol ha hagut d'abandonar i per tant Oriol Roca, com diem, el favorit número 1 a la victòria, no segueix en el quadre, ha caigut eliminat avui en aquest torneig Ciutat de Sabadell. Una aturada per la publicitat, agafar una miqueta d'aigua i tenim ja per aquí el reelegit president del Club Esportiu Mercantil, Jordi Graner.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell. Take your
mark. Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell. Ooh, 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 ooh.
l'hotel suís de Ràdio Sabadell, ara com dèiem abans d'anar a publicitat amb el reelegit president del Club Esportiu Mercantil, amb el Jordi Graner. Què tal, com estàs?
Bé, una mica cansat, perquè m'imagino que aquesta gent jugant a tenis a aquestes hores, amb aquesta calor, i déu-n'hi-do.
És sorprenent, el nivell, la gent. Pels que no som del món del tenis, veure en primera persona el que és un torneig d'aquestes característiques, no estem gaire acostumats a veure això, gent de tot arreu, i la calorada que està fent també.
Sí, sí, és un bon espectacle.
14 anys al capdavant de l'entitat, del Mercantil. Casa teva, però a més allò literal, literal, eh?
Sí, perquè això és, a l'edat que tinc, ja vaig pel 57, ja se'm dibuixa el 6. I mires enrere, i a part de la presidència, he estat directiu 3 legislatures, són uns 12 anys més, més el temps que vaig portar a l'escola, el temps que vaig jugar, etcètera, etcètera, i dius, si ja ni me'n recordo si alguna vegada he estat deslligat del club.
Sí, no? De ben petitó i poca cosa més.
I llavors dius, això és greu, comença a fer pes, de veritat.
Es va obrir el procés electoral, no hi van haver més candidatures, per tant, reelegit president, era de preveure, per cert?
Bueno, és de mal dir, això és... En principi, clar, és difícil. Jo sempre dic que és difícil posar-se, i mira, faig una crida a defensar tots els presidents, almenys dels clubs de Sabadell. Avui en dia posar-se de president és duríssim, la gent no ho sap. Tu respons, jo i els meus companys, els 13 o 14 que hi ha aquí, responem amb el nostre patrimoni, totes les decisions, coses que puguin anar malament en un club. I més quan ja comences a tenir, nosaltres tenim 120 treballadors, i dels quals molts estan assegurats. Per tant, tens gent assegurada. I per un representa per una cosa que t'agrada,
per un hobby, al final.
Per
sí,
un hobby, sí, diguem-ho així, si s'escau. Tu defenses amb el teu patrimoni, això és per donar, allò és a dir, honor a tots els presidents de la ciutat per la feina que, pel risc que assumeixen, per descomptat.
Un dels presidents és Carlos Murciano, que és una de les novetats perquè s'incorpora a la Junta com a vicepresident tercer del Mercantil. Suposo, interpreto aquest gest com un gest simbòlic del vincle cada cop més estret que hi ha entre Mercantil, Can Ruiz i Romolo Tronchoni.
Però jo no diria tan simbòlic, és demostrar a la pràctica realment que aquesta relació que hi ha, estreta aliança, com tu has esmentat, entre Can Rull i Mercantil, és més ferma i cada vegada va més. Bé, llavors havíem d'entrar, ja ho havíem dit, volíem el Carlos Murcia. A més, és tothom que el coneix en el món del futbol és una persona encantadora, i aleshores val la pena tenir-lo a la nostra directiva.
Són dos clubs, competeixen amb dos escuts.
I sempre seran dos clubs.
No anava per aquí encara.
Però deixem-ho clar, per si de cas.
Però anava a preguntar precisament que, per fer-nos una idea, fins a quin punt aquests dos clubs que competeixen amb dos escuts, amb dues samarretes, i que sempre ho seran, com deies ara, fins a quin punt treballeu de forma conjunta?
Treballem de forma conjunta en molts temes i cada vegada anem avançant més. Per exemple, en aquests moments el director esportiu és el mateix. És a dir, Carles López és el director esportiu. De fet, ell porta un equip del Can Rull aquest any, un Aleví, i s'ha fet precisament per això, per estratar. És a dir, cada vegada més la política esportiva està més consensuada entre els dos equips. Això es passa perquè tenim el mateix proveïdor de roba, això es passa perquè es aniran barrejant les juntes directives, i tota la fem la presentació conjunta, tota una sèrie de temes que ja fem i cada vegada anirem avançant més. És això.
El 8 d'octubre toca assemblea, i una altra de les novetats d'aquest mandat és la intenció que teniu d'allargar el màxim permès per la normativa la quantitat d'anys que té cada mandat. Quina és la idea amb aquesta decisió?
Sí, el canvi a la nova normativa et permet que, si tu canvies els estatuts i és aprovat, per tant, com s'està establert en els propis estatuts, que ho ha de decidir l'assemblea, podem escollir entre 4, 6, 8. Nosaltres vam dir que anàvem a unes eleccions per 8, i ara el dia 8 ho ha de refrendar l'assemblea, i aleshores serà 4, que és el que tenim, i si s'aprova serà els 8. Per què es fa? Una qüestió d'estabilitat. Vull dir, avui en dia s'ha de treballar a llarg termini, malgrat sabem que el pes dels resultats a tots els equips és el que s'imposa, però els projectes avui en dia, tant econòmics com socials, etc., esportius fins i tot, requereixen temps. Llavors, quan més temps els hi dones, més la gent està agraïda, i és per això que s'ha fet.
Pels més nostàlgics, hi ha aquí la creació d'un nou equip que segur que molta gent dirà, ostres, Atlètic Sabadell Mercantil. D'on surt la idea de recuperar l'Atlètic Sabadell?
Això es neix d'una sèrie de gent que havien jugat a l'Atlètic Sabadell, que són inversors, que col·laboraran amb nosaltres en un projecte, en el projecte de digitalització del club, i que havien jugat a l'Atlètic Sabadell. Llavors van dir, home, a nosaltres ens interessa fer un equip professional, entre cometes, que comenci quarta catalana, però el seu primer horitzó és tercera divisió, professional en aquest sentit, i que sigui l'Atlètic Sabadell. Us interessa? Diguem, a nosaltres ens interessa, parlem-ne, i aleshores surt aquest projecte l'Atlètic Sabadell Mercantil.
Jugarà, per tant, amb els colors històrics de groc i de negre o no?
Sí.
Recuperem tot.
Sí, recuperem tot. L'única cosa que fem és, per lligar-ho i per vincular-lo, és posar-ne l'Atlètic Sabadell Mercantil, però jugarà amb els colors històrics. Estem debatent si els segons colors serien els colors del Mercantil, però clar, del verd negre al blau grana, per canviar-se davant d'un altre, equip, no canvia massa els colors. Llavors, igual hem dit, això ho estem estudiant. Però podria ser que els colors del Mercantil fossin la segona equipació.
Això serà la pròxima campanya.
Sí, la temporada 2019-20.
Per tant, dins d'aquesta estructura, la temporada vinent, a tercera, quarta catalana, tant de bo que algun segona catalana, hi haurà, podríem dir que sota el mateix paraigües, un Atlètic Sabadell Mercantil, un Marina Can Gambús i un Can Rull Romolo Tronchoni?
Sí, sí. L'única qüestió, i ho hem dit nosaltres així, és molt de clar, però perquè hi ha uns inversors que posen diners. L'Atlètic Sabadell el Mercantil passarà com un coet. I serà així, perquè la inversió que ve és molt forta, amb la qual cosa passarà. I ja els hem dit, per exemple, la gent de la Marina, que nosaltres aquest el controlem directament, els hem dit, sereu el filial i no us preocupeu, perquè el vereu passar ràpid, però anireu, saps quan va un cotxe darrere l'altre que aprofites la velocitat del que va davant, rebuf, pues serà això, és a dir, i us aprofitareu dels serveis professionals que hi haurà en el grup. La idea és tenir un tercer objectiu.
Llarg termini, no?
Llarg termini, llarg mig termini, perquè es poden fer, tenir un tercera divisió, un primera catalana i un segona catalana. Aquest és el nostre objectiu amb l'estructura que nosaltres tenim.
I entenc que amb la creació d'aquest Atlètic Sabadell, per tant, queda descartada ja aquella opció, aquella oportunitat que hi havia, per exemple, en el cas del Gavà, que vau estar estudiant números, viabilitat, de poder fer-se amb la gestió d'un altre club o no?
Totalment. Era, clar, nosaltres sabem on volem anar. I hi ha molts escenaris, molts camins per anar-hi. Aquesta va ser una via totalment inviable, perquè els números, com vaig dir ja en aquests micròfons, era desorbitat, i totes les opcions veiem que passa per tres quartos del mateix. Llavors, és a dir, per què t'has de fer front d'una deuda que potser serà històrica o que ve de temps, quan, bueno, és a dir, si la inversió que has de fer són, què comencem a quarta? Amb 3 anys amb inversió pots garantir estar a segona. De segona cap a primera i primera cap a tercera
és
una altra història. Però clar, sí, perquè no és automàtic d'un any, un any sí, i anar-ho fent així. Però sí que augmentes molt les possibilitats. I la inversió d'aquest projecte, començant per quarta, és molt menor que les altres inversions que puguis fer comprant un tercera o un primera catalana. Llavors, és que no té color.
El que requereix és una mica de temps, de paciència, per
sí,
anar pujant.
Sí, és el que et canvia. El que et canvia és que tens una visió temporal diferent. Necessites, per col·locar-te a tercera, necessites 5-6 anys. No, pues, no tenim pressa. Tenim els 8 anys, que dèiem abans. Una qual cosa és té paciència i 5-6 anys, tranquil·litat.
Ara que parlàvem d'aquesta opció del Gavà, recordo que també estàvem a l'espera d'una inversió que havia de fructificar-se amb l'arribada de capital estranger, i que al final era bona part del sostén econòmic d'aquella operació. Com es troba ara mateix?
No, es va descartar total, perquè es volia només un tercera divisió. Llavors van dir, això és impossible. Els vam oferir entrar en aquesta operació d'anar pujant per sota, i no els va interessar, perquè per ells era primordial aquest temps. El factor temps per ells era primordial. Per nosaltres no ho és tant. Una qual cosa vam dir, pues esperem, i va ser totalment desestimada. De fet, la inversió aquesta que ve per l'Atlètic Sabadell Mercantil és de gent d'aquí, de la ciutat, i és diferent.
Per tant, res d'estranger, gent d'aquí de casa.
No, és gent d'aquí i vinculada al procés que m'he dit abans de digitalització.
Hem parlat una miqueta dels punts, línies mestres del projecte, però no volia obviar el que és la realitat de present. Ja no pensar en anys enllà, sinó parlar d'ara. També algú dirà, home, esteu parlant aquí d'anys vista, però no esteu parlant d'entrada. En general, a nivell de categories, a nivell de com es troba el futbol base del Mercantil, etc., quina és la radiografia que feu ara mateix? Quin és l'objectiu a la parcel·la econòmica? Esteu contents amb les categories que teniu?
Nosaltres s'ha de ser molt clar i un no es pot enganyar a si mateix. Nosaltres som un club històric amb molt de prestigi, però que estàvem, nosaltres a l'època de Cristóbal Casado vam arribar a cotes altes i després vam començar una pic va marxar a Cristóbal, va tenir una davallada que és allò de dir me hundo i amb repercussió important. Ara, en aquests moments, el Mercantil ha tornat a ser aquell que havia estat sempre. I jo ho veig, quan parles amb la gent et diu, ostres, tios, el Mercantil torna a ser fort, torna a ser on es mereixia, on sempre havia d'estar. Hem recuperat, a marxes forçades, som molt potents en moltes categories, ens tenen molta por, i ho dic, parlo amb presidents, o parles amb entrenadors, o parles amb Sabadell, es portem de tot, molts equips importants al nostre voltant tenen jugadors, tècnics, coordinadors que són de Sabadell, i quan parles amb ells o parles amb presidents, tothom et diu això, és a dir, et reconeix, Déu-n'hi-do en aquests moments el Mercantil com està. Per tant, a nivell esportiu consolidat el projecte i la clau està amb gent de la casa, Carles López, l'Isard, el Xala, el Xavi, gent mercantilista de tota la vida, això ha sigut un encert. A nivell econòmic, sempre he dit jo que la bona salut és una qüestió econòmica, tenim una molt bona economia. L'única cosa que necessitem un pas més enllà econòmic, que nosaltres no el podem desviar de la nostra economia quotidiana, per fer front a reptes molt més gegantins. I aquesta és l'inversió que han demanat.
Acabo preguntant per la punta de llança, és el juvenil A, i la veritat és que no ha començat amb bon peu.
No.
Un empat, quatre derrotes seguides.
Sí, i tant.
Es farà patir o no?
Jo espero que no, tant de bo sigui així. És veritat, la primera és aconseguir la categoria mínima que ens mereixem, que és nacional. Això era una primera fita i s'ha fet. I a vegades m'heu recordat vosaltres, i és cert, les poques vegades que ha baixat el Mercantil, que això és molt difícil, l'any següent sempre l'ha recuperat la categoria.
Sí, i tant.
I això és molt difícil. Poques vegades ha passat, però és així.
Sí, en els últims anys ho hem vist dues vegades que ha passat això.
Exacte. I això és un punt important perquè és molt difícil aconseguir això. D'altra banda, l'inici va ser expectatives altes en un partit del Barça perquè es va jugar de tu a tu i es mereixia encara més enllà de l'empat, quatre derrotes i amb una imatge pobra, s'ha de reconèixer, la veritat és aquesta. La plantilla, creiem, i tots els informes que m'arriben és que és molt bona plantilla i que hauria d'estar entre 7-8. No, les coses no han sortit fins ara, esperem que, i nosaltres farem els canvis necessaris perquè es redreci la nau.
Per tant, estem parlant d'alguna notícia del titular, és sucós ara el que m'ha deixat ara, haurem de fer els canvis que calguin per...
Però això és la lògica del futbol,
sí, sí,
a l'hotel suís que sabeu...
És sentit comú, és veritat.
A veure, tampoc estic explicant res de l'altre. Bueno,
no, però a vegades això és cert que la corda acostuma a trencar-se pel mateix lloc, però a vegades la diferència és quan es triga en trencar la corda.
Sí, és una decisió difícil, molt difícil, perquè no saps mai quan, si s'ha de fer, si no s'ha de fer, i en quin moment s'ha de fer, si es creu. La primera dada és aquesta, un bon entrenador, un dels millors de Catalunya, punt d'un, una plantilla feta per ell, molt ben feta, el propi director esportiu diu que és molt bona plantilla, que no hem de tenir problemes, i que és una mica de paciència. Això és què vol dir? I tots sabem, el futbol és futbol, i si la piloteta entra, tot és meravellós. Si la piloteta no entra, les coses s'encenen les alarmes. I aleshores el que volem és estarem a la guaita. No ens tremolarà la mà.
Doncs nosaltres sí que estarem a la White, perquè amb aquests titulars, per si de cas, estarem a la White. Aquesta setmana toca més anar fora de casa, perquè es va perdre contra el Sant Andreu, contra el Nàstic B, i per tant
molt fluix, i anem a un camp difícil que és el Nàstic de Tarragona, i s'ha de puntuar.
Doncs queda claríssim, llavors. Aquí, llegint entre línies, queda claríssim. S'ha de puntuar a Tarragona. Jordi Grané, de cara als propers 8 anys, que dèiem ara mateix, si s'aprova de cara al 8 d'octubre, molta sort en aquest nou projecte i ànims.
Moltes gràcies i esperem que, com sempre, Hotel Suís estigui al nostre costat.
Estarem allà per explicar tot el que succeeixi amb el mercantil, igual que avui ho estem fent aquí a l'Open BBVA Ciutat de Sabadell de tenis. Per cert, que el partit que deixàvem a mitges amb el Javier Barranco jugant contra el Carlos López, el tenista del tenis Sabadell està guanyant el tercer set per 1-2 i amb 40-0 en el seu servei es posaria 3-1 i per tant estaria molt a prop de superar aquest primer tall. I també volem parlar avui de natació artística, el que en el seu dia es coneixia com a natació sincronitzada fins fa res, 4 dies. Segur que molts de vosaltres encara teniu el terme sincro al cap, i això de natació artística costa encara d'entendre, perquè a Sabadell tenim una de les esportistes segurament a més futur d'aquesta modalitat, i avui que teníem un torneig Future de tenis, doncs hem dit, anem a pensar també en joves promeses d'aquí de la ciutat que tenen futur, i una d'elles, com diem, és l'Emma García, nadadora del Club Natació Sabadell, i que aquest estiu s'ha penjat la medalla de bronze amb l'equip estatal a l'europeu que ha disputat a Glasgow. García va competir en la modalitat de combo, en la qual Espanya va ser tercera per darrere d'Ucraïna i d'Itàlia, i la sabadellenca, que entrena, per cert, al CAR de Sant Cugat, ha passat per Sabadell aquests dies i en Marc Pijoan ha pogut mantenir aquesta conversa parlant sobretot dels seus inicis, del present i del seu futur.
Amb l'Emma García, nadadora de natació Sabadell, de sincronitzada. Bon dia, Emma, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies.
Escolta, com vas començar? Com et vas posar en aquest món de la natació sincronitzada, Emma?
Jo començava els estius després del col·le a fer casals d'estiu de natació al club. Llavors, hi va haver un any que van afegir el de natació sincronitzada i m'hi vaig apuntar i les entrenadores em van dir, escolta, tenim aquest esport durant tot l'any. Si vols apuntar, jo, pues sí, vinga, va. Vaig començar entrenant cursets, campionats no importants i anar evolucionant campionats nacionals i l'any passat europeu, aquest any també.
Tu ara ja estàs amb la selecció, has hagut de passar segur que molts tràmits, moltes seleccions abans d'arribar a l'absoluta. És tan dur com sempre ens diuen que és la natació sincronitzada, Emma?
Sí, sí que és dur perquè has de passar primer per un programa de tecnificació amb la Federació Catalana, has d'estar uns anys interna a la seu de la Catalana i després, si tot va bé, d'allà t'agafen per anar al CAR amb la selecció espanyola.
Tu comparteixes ara, per exemple, equip amb gent com l'Ona Carbonell, que també és d'aquí del club. Si jo et preguntés per referents, en tindries algun o algú amb qui et fixessis quan eres petita, etc?
Sí, els meus referents van ser Gemma Mangual i Ona Carbonell, perquè més enllà d'elles no coneixia la sincro, ja era molt petita, i llavors quan vaig començar a veure el món de la sincro ja eren elles.
Ara comparteixes equips amb elles, amb l'Ona més que amb la Gemma ja segurament. Què aprens d'ella o amb què t'hi fixes o és un referent també dins de l'aigua? És a dir, ella us ensenya també? Fa com de professora una mica, el ser més gran que vosaltres?
Sí, sí, vull dir, tots els trucs que té, tota l'experiència que té, doncs ens la va transmetent dia a dia, ens ajuda tema actitud, tema d'entrenaments també, molt la dinàmica, perquè ella porta molts anys allà, i la Gemma també és entrenadora nostra i també ens ajuda molt des de fora l'aigua, inclús a vegades estira l'aigua, ajudar-nos i mirar-nos per sota l'aigua, més la tècnica de la sincro.
Si jo et pregunto ara per objectius a llarg plaç, segurament em diràs unes Olimpiades, que potser és el top. Seria això, Emma? És el teu objectiu i la teva màxima aspiració ara mateix?
Sí, sí, són les Olimpiades i a més aquest any he començat a fer el duo mixte amb el Pau Ribas. Llavors, doncs, reptes també com a duo mixte també a llarg plaç.
Doncs Emma, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
De l'Hotel Suís d'avui el que fem és repassar una miqueta d'informació en format més breu de l'esport de Sabadell. Per exemple, el Natació Sabadell és el líder de la segona B de futbol sala. L'equip nadador ha arrencat la Lliga amb dues victòries, l'última 5-7 a la pista del filial de l'Indústria Santa Coloma. Aquesta setmana el club visitarà més el Manresa, un autèntic partidàs en un duel entre co-líders invictes. Diego Blanco, entrenador dels sabadellencs, té clar que la feina a partir d'ara és millorar la defensa.
vamos a trabajarlo, vamos a hacer hincapié sobre todo en eso, porque creo que yo soy un entrenador que le gusta encajar pocos goles, y lo del año pasado pues es verdad que a mí me dolía mucho, pero este año, bueno, pues al final es un partido y vamos a intentar que no se vuelva a repetir.
L'Escola Pia, de la seva banda, va estar en el comptador de victòria superant 2-1 la Unió de Santa Coloma. Borja Burgos, l'entrenador dels de Can Colapi, es felicita sobretot per la fortalesa al darrere que van exhibir.
Quan a sobre les coses en atac no encara no surten del tot bé o tan fluides com tothom esperaria, el que hem de fer és defensar fort, defensar bé i anar intentant créixer des d'aquí, des de la defensa.
La Pia visitarà aquesta setmana el Bellsport, l'Hospitalet, equip amb el qual estan empatats a 3 punts. I acabem dient que l'inici de temporada de l'Oar Gràcia femení no ha estat tal com esperava Xavi Font i les seves jugadores. Derroten el derbi contra el Sant Quirze 22-30 i dos partits, dues derrotes. La següent cita serà fora de casa, a la pista de l'Elda Prestigio. Serà dissabte a les 6 al pavelló Florentino Ibáñez. Amb aquest punt tanquem el programa d'avui amb una última hora. Javier Barranco Cosano, el jugador del tenis Sabadell, és cada cop més a prop de guanyar el seu partit. Guanya per 4-1 el tercer set i, per tant, té a tocar la remuntada contra Carlos López Montagut en aquesta pista principal del tenis Sabadell, des d'on hem fet avui el programa amb l'ajuda de la Rocío García, del Roger Benet, des del control de so del Toni González, del Marc Pijuan, del Víctor Villar, d'un munt de gent de l'agenda esports de Ràdio Sabadell, explicant-vos des d'aquí aquest 26è Open BBVA de tenis. Demà més, amb Claudi Martí, amb el president de la Natació Sabadell. Que vagi bé, adéu-siau.